que la vergonya canviï de bàndol. Aquest és el missatge que ha volgut fer arribar a tothom Gisèle Pelicot amb un coratge i una fermesa extraordinaris. Durant 10 anys, el seu marit la va drogar perquè desenes i desenes d'homes la violessin. Els reclutava per internet i n'enregistrava les violacions. Tot això va passar a l'estat francès, a Mazan, en un poble de 6.000 habitants a prop d'Avinyó, i uns quants veïns s'hi han vist implicats. Han estat encausats 51 homes, del poble i de fora, però es calcula que van ser més els qui la van violar. Homes aparentment normals i corrents, molt diferents els uns dels altres i sense cap perfil concret. Homes sense patologies, que no responen a la idea de monstre inadaptat que ens han dit que és un violador. Quan es parla de violències sexuals, sovint molts corren a aclarir que, ei, que no generalitzem, que no tots els homes són agressors. Però fins a quin punt no ho són molts més homes que no pensem? Fins a quin punt el rol social que es dona als homes hi té a veure? El feminisme pretén canviar moltes conductes masculines. Com s'ho pot fer per canviar-les sense que tants homes no es posin a la defensiva? Quin ha de ser el paper dels homes dins del moviment, en aquest sentit? Soc la Clara Ardèvol i això és Quarta Onada, un podcast de VilaWeb.
Quarta Onada, un podcast de VilaWeb.
Gisèle Pelicot, de 71 anys, ha arribat al juí acompanyada dels fills i a cara descoberta. Tot el contrari que els 51 acusats de violar-la, alguns d'ells fins en 6 ocasions. Homes d'entre 26 i 74 anys que aleguen que creien que era una fantasia sexual compartida per la parella. El seu marit confessava que la drogava i l'oferia per internet per voyeurisme i que els acusats ho sabien.
Aquest cas, el cas Pelicot, ha causat un impacte extraordinari i és probable que quedi gravat a la retina de molta gent, com altres casos que han canviat la història del feminisme. El lema "que la vergonya canviï de bàndol" ha fet la volta al món. Les víctimes no tenen la culpa de res i, per tant, pot semblar contradictori que moltes se sentin culpables o que sentin vergonya després d'una agressió. Però el fet és que passa. I els darrers anys, per fi, s'ha capgirat el relat. Col·lectivament hem dit, no, qui ha de tenir vergonya són ells. Quan ho diem, ens referim als agressors, no a tots els homes en general. Però l'advocada Aina Díaz avisa que la construcció social de la masculinitat sí que hi té a veure.
D'aquests 90 i pico vídeos que corresponen a 90 i pico homes, estan jutjant a 50. Tots són homes de diferents edats. Poden tenir 20 i pico d'anys o poden tenir 60, 70. Uns tenen família i altres no tenen família. Uns són rics, altres són pobres. Altres són del mateix barri o de la mateixa ciutat o inclús veïnats de la porta del costat. Són totalment diferents els uns dels altres, però hi ha una cosa en comú, són homes. I com a homes que se n'aprofiten del patriarcat i del poder que els dona sobre les dones, s'han aprofitat d'aquesta crida d'un home sota la seva dona, com si fos la seva propietat, per a violar-la. Que pensem que un violador ha de tenir un perfil determinat de delinqüent, això és mentida. Vull dir, el cas Pelicot mos està posant enfront que si els deixen exercir les violències contra nosaltres, ho fan homes de tot tipus i tota condició.
Aclarim això per si algú creu que criminalitzem els homes pel fet de ser-ho. Evidentment, no. El que diu l'Aina és que, per una banda, potser no tots els homes són agressors, però que l'enorme majoria dels agressors sí que són homes. Clar, què vol dir això? Que neixen així, que és la seva naturalesa, que ho duen a l'ADN? Evidentment no, això és el que sempre ha defensat el feminisme, que els homes no neixen agressors, sinó que és el procés de socialització el que posa les bases perquè puguin ser-ho. Otbau, explica'ns una mica què és això del procés de socialització.
Doncs la socialització és un concepte que, sobretot d'ençà dels anys 40, es fa servir de manera sistemàtica en la sociologia acadèmica i que no té tan sols a veure amb el gènere. No és cap terme woke ni encunyat pel feminisme modern. La socialització és el procés pel qual els humans, a mesura que creixem, assumim els codis culturals del nostre entorn, primer dins la família i després en relació amb la societat. Podem parlar de socialització política, per exemple, que és el procés pel qual el nostre entorn ens transmet els seus valors polítics. En el cas del gènere, la socialització és el procés pel qual aprenem com ha de ser un home i com ha de ser una dona segons la societat que ens envolta.
És una cosa que aprenem en família, a l'escola, amb les dinàmiques amb els amics, els mitjans, el cinema... És com una pluja fina, sobretot durant la infantesa i l'adolescència. Però, de fet, tota la nostra vida absorbim aquests codis, aquests missatges que venen a dir-nos, de manera més o menys explícita, que els homes estan per sobre de les dones. Esclar, aquí algú ens pot dir, escolta, mira, a mi ningú m'ha educat per ser un violador, ni m'ha dit que els homes estan per sobre de les dones, ni res d'això. Clar, la clau és que tota la construcció de què ha de ser un home i què ha de ser una dona, doncs normalment es fa de manera gradual i discreta. I en cas de la sexualitat, doncs és evident que ningú no legitima directament la violació. Però sí que ens arriben missatges que presenten les dones com si sempre estiguessin sexualment disponibles, que de vegades expliquen el sexe com una conquesta que l'home ha de fer sense diàleg, o fins i tot imatges que ens venen la submissió de les dones com una cosa eròtica.
I missatges, per altra banda, que ens diuen els homes que com més conquestes sexuals tinguem, més mascles serem, que quan les dones diuen que no, realment volen dir que sí, i que la passivitat i la subordinació sexual són el paper femení, mentre que el poder i la dominació absoluta en el sexe han de ser dels homes.
Ara bé, i això és important, que la societat t'orienti cap aquí no vol dir que tu acabis sent un agressor. Evidentment, la llibertat, la responsabilitat individual i el criteri crític sempre ens poden fer trencar els motlles en què el context ens vol entaforar. Però el problema és que aquesta responsabilitat individual, tot sovint, queda igualida per l'encobriment i el gregarisme, com en el cas Pelicot.
Aquestes defenses que estan fent servir l'argument de pensava que hi havia consentiment perquè som o d'ella m'ho havia donat i jo pensava que era un joc sexual i ella lubricava i això ha de com ser un consentiment que lubricava per el tema de resposta fisiològica i tal, els interrogatoris el que estan fent és qüestionant a Giselle com a víctima i estan dient i vostè per què lubricava si l'estaven violant? I vostè no és cert que va posar ses banyes en el seu home o no sé quan, que és una dona de moral distreta? Li han arribat a dir coses d'aquestes. A Espanya tenim un estatut de sa víctima que impedeix fer tot això i se suposa que a França també, però tot i existir aquest marc legislatiu, en Giselle l'estan tornant a violar en els tribunals amb aquestes preguntes que els hi estan fent ses defenses i que jo crec que el tribunal haurien d'haver impedit.
Tot això que explica l'Aina sobre el judici del cas Pelicot posa la pell de gallina i demostra això que dèiem. Hi ha tota una cultura que legitima i normalitza la violació. Si no, com pot ser un argument de defensa això de com que el marit ens va dir que consentia, doncs vam suposar que consentia? Com si el consentiment es pogués donar a partir de tercers, com si el donés el marit i no la dona.
Tot plegat són maneres d'assumir el consentiment de la dona únicament segons el judici que en fa l'home. Aquesta cultura de la violació responsabilitza la víctima de la violència que ha sofert, per exemple, perquè tenia uns gustos sexuals determinats o perquè lubricava durant l'agressió.
És un argument que sembla mentida, però es fa servir a vegades en aquests judicis i que a més demostra no saber com funciona el cos de les dones, perquè lubricar, evidentment, és una resposta fisiològica involuntària. I bé, el cas en general demostra que alguns homes tenen interioritzada aquesta idea de la dona com a objecte sexual, doncs portada fins l'extrem. Fins al punt que tant se val si està desperta.
El cas Pelicot ens parla d'una violència molt extrema i sostinguda en el temps i ha generat un grandíssim rebuig social també entre els homes. Fora del judici, no s'ha qüestionat la víctima, com sí que va passar en el cas de la manada o el cas de Dani Alves.
Clar, entre més coses, també perquè el marit ha confessat. De fet, els mitjans n'han parlat com el monstre de Mazan, que és una manera habitual de referir-se als agressors de violències masclistes molt extremes. En el pròxim capítol explicarem per què aquesta manera de referir-se als agressors és completament equivocada, però ara centrem-nos en què passa amb tots aquells agressors que no veiem com a monstres, perquè potser doncs, són els nostres amics, pares, companys de feina...
En aquests casos més propers, com expliquen les expertes, la societat té més tendència a justificar-los o fins i tot a negar la violència.
I tot plegat encara es complica més quan la cosa requereix revisar-se a un mateix. La majoria dels homes no ha comès una violació com aquesta, una violència tan extrema, però què passa amb altres actes de violència sexual? Actes que són agressions, però que potser tenim més normalitzats.
Les enquestes i els estudis, tant nacionals com internacionals, ho assenyalen periòdicament. Una part significativa de les dones ha sofert alguna mena de violència sexual al llarg de la seva vida. Normalment, els estudis assenyalen que, com a mínim, són prop del 30%. I si tantes dones ho han viscut, no pot ser que els culpables siguin tan sols una minoria extrema d'homes, això que anomenem monstres. Moltes vegades costa de reconèixer que un amic nostre comet algun tipus de conducta masclista. I què passa amb nosaltres mateixos?
Fins a quin punt la majoria d'homes s'ha demanat si en el passat va cometre violències sexuals? La psicòloga especialitzada en violència masclista, Alba Alfagema, convida a fer aquesta reflexió.
Jo crec que és imprescindible que els homes passin per un moment de, d'alguna forma, redefinir-se, revisar-se, replantejar-se qui són i quin espai han ocupat en la vida en general, la quotidianitat, en les relacions amb les dones, però també en el sexe. Perquè al final el focus o el motor de tota aquesta violència, d'aquestes relacions desiguals, de tot aquest no tenir en compte el consentiment, emergeix d'aquesta masculinitat hegemònica que ha imposat el patriarcat. És imprescindible que es plantegin què volen ser com a homes i és normal que es sentin incòmodes, han de sentir-se incòmodes. Qualsevol canvi personal passa per sentir-te incòmode, passa per veure i fer front a les teves ombres.
Recordem que els homes han estat educats en rols com ara la dominació, l'agressivitat, la iniciativa, i les dones en tot el contrari. És estructural, no són alguns homes bojos, sinó que és el centre de com es construeix la masculinitat en si mateixa. Socialment, mai biològicament. Per tant, si és estructural, és possible que molts homes hagin reproduït aquesta violència en el sexe i moltes dones l'hagin sofert, fins i tot si en el seu moment no van saber identificar-ho com a violència.
Jo crec que en el cas de les dones és molt dolorós perquè ens n'adonem de situacions de violència que hem viscut i que potser en aquell moment no hi havíem posat l'etiqueta com a tal i ara revisant-ho dius uah. I jo crec que també hi ha molta por perquè hi ha homes que també els hi fa por revisar les seves històries de vida perquè senten que potser ells van creuar moltes línies vermelles. El que ara seria impensable, potser ells en les seves històries ho van fer. O van permetre que amics ho fessin, o fins i tot ho van fer col·lectivament. Llavors, quan tu revises la teva història i te n'adones que tu has generat dolor en els altres, uf, això també és molt dolorós de sostenir. I aquí et genera por, i aquí et vols distanciar d'això, i en moltes ocasions ho vols negar. Per això costa molt que molts homes estiguin disposats a revisar les seves pròpies històries, perquè potser diuen, si és que jo vaig assetjar algú, o jo, veient ara el que és la violència sexual, potser vaig violar algú. Jo vaig tenir relacions sexuals amb aquesta noia quan anava molt beguda i m'agradava molt, però vaig identificar que aquell dia, aquella nit tenia una oportunitat i si no era aquell dia segurament no hagués tingut sexe amb ella, doncs per tant vaig tenir relacions sexuals. Això va ser una violació? Quan jo no estic segur si ella volia o no? O conèixer algú a través de les xarxes socials, no? I aprofitar una determinada situació quan l'altre t'ha dit que no volia sexe i insistir.
Precisament en aquest procés de revisió que alguns homes fan, la ginecòloga i sexòloga Raquel Tulleuda ens parla de dubtes que li han exposat alguns pacients.
I un dels temes que em plantejava aquest noi era fins a on és legítim insistir. I és una pregunta molt interessant. Clar, ella em deia, si la meva parella em diu que no en primera instància, el primer no, jo m'he de donar per vençut? O és legítim que jo intenti durant una estona més seduir-la? Realment és molt difícil, s'ha d'individualitzar cada cas i veure quines són exactament les circumstàncies, quines són les tècniques que tu estàs posant en funcionament per intentar seduir-la, què és per tu intentar seduir i com ho distingeixes del pressionar.
Què passa amb els homes joves precisament és una cosa que ha preocupat molt els darrers anys. L'educador social Roberto Piqueras, que fa tallers a les escoles, demana de no posar el focus només en ells, sinó també en els adults, però explica que les dinàmiques de grup a certes edats els influeixen.
Hauríem d'estudiar o veure aquesta violació grupal com també un rite de pas cap al món adult o cap a aquesta socialització entre homes, com si fos un carnet, no?, de dir ets un dels nostres. A més, estàs buscant la teva identitat, la teva independència o autonomia, i trobes que mitjançant aquell ritual trobes els iguals, clar, també és molt contagiós el qui digui que no viurà molta violència per aquest grup.
Violacions grupals que, com hem vist en el cas Pelicot, no són exclusives dels joves. Agressions que deixen clar que la cosa no tracta de sexe ni de desig, sinó de poder, i demostrar aquest poder als altres homes.
I tenint en compte que ens hem empaltat d'aquesta cultura que diu que els homes han de ser actius sexualment i les dones passives, que fins i tot legitima l'agressivitat o normalitza que una dona es quedi paralitzada, és possible que es pugui arribar a agredir sense consciència de fer-ho?
És possible tenir tan normalitzada la subordinació de les dones que el que és una violació a algun home li pugui semblar una relació normal? O això realment és exculpar-los i sí que tenen consciència de l'agressió, però el que passa és que la deixen en un segon pla en benefici del propi poder?
Hi ha persones que agredeixen sexualment i que no en són conscients. El còctel que els porta a no ser conscients d'això es nodreix de diferents llocs. Es nodreix de la pròpia societat, que té rols de gènere, que sovint tenen una línia molt fina, fins i tot discontínua o invisible amb el masclisme. Es nodreix també sovint de la pornografia. Es nodreix també del fet de que les dones, durant generacions i generacions, hem acceptat aquest paper de submissió, no? I de ser responsables del plaer sexual d'ells. Ara bé, això no ho justifica, no? El desconeixement de la llei no t'eximeix del seu compliment.
Pot ser que jo, a mi m'hagi passat una situació d'aquestes i digui, home, jo no el aniria a denunciar perquè m'ha violat, val? Però a mi allò em va generar un impacte emocional, em va fer sentir com un objecte, em va fer sentir utilitzada, em va fer sentir molt desconnectada a mi, del meu cos, em va fer sentir absolutament rebutjant, fàstic allò que havia viscut. Entenc que no va ser una situació d'alguna forma amb una consciència plena, sinó d'un aprenentatge que segurament aquest home havia fet. Per exemple, en la violència en l'àmbit de la parella sí que hi ha situacions que són violacions claríssimes, però altres que la insistència heu construït un tipus de relació que, bueno, que al final a tu t'han dit que si no se'n buscarà un altre, ell sap que s'insisteix al final. Jo crec que el patriarcat li ha interessat molt fer que no tinguéssim espais de diàleg, que parléssim homes i dones de què volíem i què no volíem, perquè així m'entens la desigualtat.
També ho hem preguntat a l'escriptora Alba Serrano, que havia escrit sobre el consentiment, i fa una reflexió interessant. Les dones hem tingut mai dubtes de si l'altre consentia?
Jo no puc assegurar-te, vale, tots saben que violen o cap d'ells sap que viola, no? Però sí que és veritat que jo com a dona he estat amb un home que no estava a gust i en algun moment a mi allò m'ha fet sentir tan incòmode que m'he aturat o he preguntat o he dit alguna cosa. O sigui, què t'està passant pel cap tu en aquell moment? Com quina és aquesta falta de respecte tan gran i aquesta falta de consideració cap a la persona que tens al davant? O sigui, aquesta persona, com que és una dona, jo li assigno una sèrie de característiques i, per tant, m'importa tres pepinos que estigui a gust, perquè ja no és ni tan sols el teu plaer, sinó la meva vàlua com a home se sustenta en que jo aquí aconsegueixi el que vulgui i en que aquí es faci el que jo he dit, no? Que té més a veure amb el poder que amb el plaer.
Roberto Piqueras diu que ho veu als tallers amb joves, que el contrast del rol de la noia amb el del noi és completament explosiu.
En aquest jo no sé llegir l'altra persona. En aquest tampoc m'han ensenyat a escoltar una noia. Aquest individualisme, aquest jo. I clar, si quan acaba la relació es veu una persona davant que ho ha passat malament i que també l'aprenentatge de aguanta. O sigui, que això també ens surt molt en els instituts, no? Hem preguntat o hem començat de què és per tu el plaer, no? Alguna noia. I a vegades han sortit situacions de dir això que he de fer durant la relació sexual, que he d'aguantar. I aquí ja detectes, no? Identifiques coses de dir, ostres, on està el teu plaer? Perquè al final és aquesta educació de has de donar plaer, però tu no t'escoltes, et quedes com en un segon pla. I si ens hi trobem amb un jove que zero habilitats socials i violentes en la sexualitat, i una noia en aquest sentit del rol sumís encara, no? Amb un rol molt més passiu, i dius que és explosió.
Per tant, com ho hem de fer els homes per començar a canviar? Què falla en aquesta interpel·lació als homes, tenint en compte que també hi ha una reacció antifeminista molt important?
Hem parlat amb Rubén Sánchez Ruiz, de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció del Departament d'Igualtat, i també amb l'escriptor i filòsof Arià Paco, que ha tractat aquestes qüestions als seus llibres. Ara els sentirem tots dos que el que creuen, des de diferents perspectives, és que s'haurien de canviar alguns enfocaments per comunicar el feminisme d'una altra manera.
Quan hi ha un avançament en drets per una banda, hi ha una reacció sempre de l'immobilisme i de la part que no vol canviar absolutament res del que ja està fent, doncs perquè en treuen, no, aquest benefici. S'han de fer coses amb els homes, s'han de fer coses amb els nois també més joves, els hem d'escoltar, hem de detectar les seves necessitats i dir què passa, què us està passant, què necessiteu, perquè el feminisme també és per vosaltres. No ha de ser un enfrontament directe, no ha de ser un enfocament de dir tenir uns privilegis, no sé què, perquè si tu creues variables d'ètnia, de raça, de classe social, no, et diran de quins privilegis m'estàs parlant, no? I un noi de menor d'edat. Llavors crec que hem d'agafar un enfocament totalment diferent.
Jo crec que hi ha moltes capes a la societat i que un dels problemes és que quan diem els homes Aquest és un dels problemes, no? Que ja estem unificant aquí, estem fent que tothom representi tothom, que tothom se suposi que sigui la mateixa capa, en el mateix nivell d'accés al discurs feminista, etc. I això jo parlaré una mica des de l'àmbit en què jo em moc. Però jo tinc la sensació de que el que falla en la interpel·lació dels homes, a part d'això que dic, de sentir que hi ha una generalització excessiva, és que hi ha un discurs que en molts àmbits sembla fals. Molts homes pensen... A la societat en la que jo visc, a nivell de moral social, no és una societat masclista. Jo i tota la gent del meu voltant es preocupa per no fer les coses masclistes, encara que les segueixi fent. Per mi una moral és gairebé un ordre de la vergonya, una estructura de la vergonya, de qui s'ha d'avergonyir de què. No? Tinc aquesta sensació de que a nivell de moral social jo vigilaria molt el que li diré a una noia. I per això sempre vull fer una distinció, que és entre l'àmbit del poder i l'àmbit del discurs. A nivell de poder, és això, tots els grans rics segueixen sent homes. La societat pots dir que és masclista, però a nivell de discurs, a nivell de moral social, a nivell de com interactuem en el dia a dia, no vivim en una societat masclista. O el feminisme a vegades es ven com una cosa supernecessària que encara no hagués començat, com si no hagués tingut ja un efecte en la pròpia societat. Això jo crec que rebota a la gent. Ells senten que porten 10 o 15 anys rebent aquest discurs, treballant-s'ho, interpel·lats per això, bregant-hi, i el discurs sempre sembla que comenci de zero, i això jo crec que pot alienar bastant a la gent que diu, doncs no, això no deu anar per mi.
Com remarca l'Arià, aquestes darreres dècades sí que s'ha aconseguit que la societat sigui formalment igualitària, però una cosa és la forma i una altra el contingut.
Però sí que hi ha homes que aquests darrers anys ho han viscut tot plegat d'una altra manera, que ja no senten que tinguin la mateixa visió que els seus pares sobre el masclisme.
Recordeu tot el tema de revisar-se? Doncs l'Ari ens explica una anècdota que té sobre això.
Sí, tots hem intentat com revisar el passat que havíem fet. Jo recordo que li vaig anar a demanar disculpes a una de les meves primeres nòvies, anys després, perquè jo l'havia apretat molt per tenir relacions sexuals i no, ella no volia, jo, ah, va, i no. No les vam tenir. I es va riure molt de mi i va dir que tenia raó jo i que ella estava massa influïda per la seva educació religiosa i que tant de bo m'hagués fet cas. Però a mi em va tranquil·litzar molt, perquè en aquell moment jo, buscant una mica... És una cosa de Kundera que diu, en el món kafkià, el condemnat busca la seva falta. I jo havia rebut aquest discurs de has fet les coses malament, havia anat a... No? Havia llegit i havia dit, ostres, això, aquí vaig estar insistent. I després doncs, em va tranquil·litzar una mica que es rigués de mi.
Clar, en aquest cas la dona no es va sentir violentada, però bé, potser més val haver fet aquest procés d'haver-se mirat que no pas no haver-lo fet. L'Ari ha recalcat, escolta, jo parlo pels homes del meu entorn i veig que sí que han fet aquest procés de revisió, que el discurs feminista d'alguna manera els ha interpel·lat. Caldria preguntar-se si això és la norma o si és excepcional, si la majoria d'homes ara mateix el fan o si hi ha una gran diferència entre un grup d'homes que el fa i no entén què se li retreu i un grup d'homes que n'està completament desconnectat.
Jo crec que molts homes senten com aquesta por, aquesta sensació de que qualsevol cosa podria ser malinterpretada, etc. És que tots tenim aquest conflicte dins de... Ostres, és que hi ha moments en què hauràs de prendre riscos i t'hauràs de llançar i fer-li un petó a algú que potser no el volia, doncs ho sabràs, no? I t'ho dirà, no? Però sentir que, ostres, potser el que estaré fent serà una agressió, jo crec que és fàcil que hi hagi aquesta confusió perquè, en general, no tenim les coses gaire clares. Jo sempre estic parlant del meu àmbit i sóc conscient que visc en un submón que potser és molt especial i potser no representa res. Ho sento, només puc parlar del que sé. Sí, molts homes al meu voltant van amb por i sento que això és molt contraproduent, de fet, perquè la por et fa molt poc atractiu i això fa que, en el fons, els homes que acabin sent més atractius són justament els que no s'estan plantejant gens les coses de feminisme perquè els hi porta fluixa, no? Els meus amics més tímids, més reflexius, més... són els que potser els que menys necessiten tenir al cap algú dient-li pavo, calla-te, i més necessiten algú que li digui vinga, confia en tu mateix, no? I just són els que més interioritzen el discurs que no els hi convé.
Com es pot fer, doncs, tota aquesta pedagogia? Quin missatge s'ha de donar?
Potser si no haguéssim fet aquest discurs potent de dir, ei, mira't tu també al mirall si ets un agressor, no estaríem ara caminant cap a les masculinitats antimasclistes igualitàries. Ara, cap als joves ara ens hem d'aproximar diferent? Crec que sí. Crec que els hi hem de poder garantir alternatives. El que no pot ser és que diem, teniu certs youtubers o certs tiktokers que això és lo peor. Reprodueixen misogínia, racisme i tal. Vale, llavors què miro? Vale, en la relació sexual no es pot fer això, jo. Vale, però què puc fer, no? O què sí que puc fer? Doncs això és on s'ha de treballar. Conèixer el llenguatge emocional, no? I la comunicació, quin tipus de missatges, com els interpretes, deixar de mirar-se cap a un mateix i mirar cap als altres, cap a l'altra persona.
Arià Paco creu que en generacions com la seva, entre els 20 i els 30, cal començar a tenir en compte que les generalitzacions potser ja no serveixen.
aquest discurs, aquestes generalitzacions sobre els homes, no sé què, els homes encara no saben, etc, que no costa gaire de trobar aquests discursos, jo crec que conviden a llançar la tovallola en el sentit de que fan que els que més estiguin parant atenció sentin, ah, però si m'acusaran igualment de les coses que fa el que menys para atenció, doncs llavors jo tampoc faig res bé. És una mica, en filosofia es diu collective action problem, d'aquests, els problemes que genera el fet de que tu complir no solucioni un problema. Per exemple, reciclar. Tu diràs, ostres, per què he de reciclar jo si no recicla ningú i el món se'n va a la merda igualment? Això és un collective action problem, en el sentit que no tens l'incentiu per fer-ho perquè saps que els altres estan fent trampes, no? Això ho podria generar, o almenys jo penso que podria generar-ho, el fet de dir-li a tothom, no, els homes no arriben a l'alçada, etc. Llavors dius, ah, doncs si ja està resolt això sobre els homes, jo tampoc em preocupo.
Alba Alfagema ho veu clar, que parlin els homes entre ells és la solució més efectiva.
Quan t'ho diuen igual, la força de transformació d'això és molt més important que no si t'ho diu una dona. Veus en l'altre el procés que tu has de fer, l'altre et fa de mirall. Una dona sempre hi ha aquest procés d'alteritat, és l'altre, i m'ho està dient perquè és un problema d'ella. No, és que el problema no el tenim les dones, el problema el tenen els homes. I aquí és essencial que aquesta transformació passi per ells i que siguin els homes que siguin aquest element accelerador ja d'una vegada per totes, perquè ja en van molt tard, que es posin les piles i que comencin a tenir aquests diàlegs entre ells.
Vaja, que en general els homes fan més cas d'un altre home que d'una dona. Però en aquests diàlegs compartits entre homes, com es podria abordar una nova cultura del consentiment?
Que no hi ha cosa més excitant que una noia o una dona et digui sí a una relació sexual o a una relació amorosa, no? Crec que se'ls ha d'enfocar cap aquí. Crec que se'ls ha de dir aquestes lectures, no?, de les cares, dels gestos, s'ha de treballar també. Jo crec que la manera d'entrar també seria mitjançant el tema del plaer. Realment crec que hi ha molt més plaer, no?, en una relació horitzontal, simètrica, no?, de respecte mutu, que no en una de dominació i control, com és una violència sexual. I després jo crec que tot el plano emocional, que aquí som autèntics analfabets en aquest camp, no? És a dir, penso que tot el tema de compartir, el tema d'explicar les coses, de no callar-te les pors, les inseguretats, les angoixes, trobar altres nois amb qui compartir això, crec que cal aquest refugi, perquè si no aquest refugi el troben a la manosfera.
Hi ha molts homes que diuen, ara m'estic preocupant constantment de l'altre. És que va d'això. És que el més revolucionari de la nostra societat és l'empatia, és entendre què necessita l'altre. Quan al principi tu et sents que allò és com molt forçat, és perquè estàs fent pràctiques amb això, però llavors ho integres i no passa res. És com les dones ens han d'educar més amb assertivitat per poder expressar millor el que volem, el que desitgem, i no tant en l'empatia, perquè sempre acabem en l'empatia, però una empatia, diria jo, cap a un extrem d'acceptar l'altre passant per sobre el que tu vols, no?, d'alguna forma. Llavors, jo crec que amb els homes necessiten també aquesta pràctica en l'empatia.
Sovint diuen els homes, no? És que la dona està massa rumiant, no està massa analitzant, i utilitzen aquesta expressió de sobreanalitzar determinats aspectes de la relació. Clar, hauríem de veure on és el barem, què és per ells sobreanalitzar. Crec que es pot trencar una llança en favor d'ells, perquè els homes, en la societat en la que vivim, han estat educats i han estat criats per no connectar massa amb l'emocionalitat. I, per tant, sovint tenen dificultats, ja no per expressar, que tampoc els hem explicat com fer-ho, i és més, els i hem donat aquest missatge tàcit de si expresses molts sentiments, potser ets un feble. Per tant, no només no saben comunicar, sinó que sovint no saben identificar. I aleshores aquesta feina en sexualitat no pot ser una feina acotada a aquell espai que està damunt del matalàs. Ha de ser una feina de connexió amb l'emocionalitat, de reavaluació de les pròpies dinàmiques, que és molt més profunda. Totes les coses bones que ens pot portar la sexualitat també han d'estar damunt de la taula. Fa falta una educació sexual en profunditat des de que comencem a escolaritzar-nos, perquè si no, només anem als perills. Cal posar el focus en com construïm la masculinitat. Quins són els rols de gènere? Què volem dir quan parlem de masculinitat fràgil? Per què hi ha menys homes que es declaren bisexuals? Per què hi ha menys homes que accepten determinades filies o apetències? Perquè condicionen la seva masculinitat.
I amb aquesta crida a una educació sexual de qualitat, que a més ja hem fet unes quantes vegades, acabem. Però en el següent i darrer capítol continuarem parlant d'homes, de dones i de sexualitat. Ens preguntarem què és exactament el terror sexual, per una banda, i per una altra analitzarem si vivim en una societat que encara viu el sexe amb negativitat. Gràcies per escoltar-nos.
Quarta Onada és un podcast de VilaWeb presentat per Clara Dèbol i Otbou, amb Carles García al servei tècnic i al muntatge, Neus Climent i Helena Ginebra a la producció i Emma Granyer i Pol Baraza a les veus.